Fabricació pròpia.
Què tal, salutacions? Molt bona tarda a tothom. Louis Vuitton, com ja sabeu, ha escollit el Parkway de Barcelona per presentar la nova col·lecció de la marca de luxe i s'ha fet per desig del seu director, el director creatiu de la marca, que és el Nicolas Ghesquière. Segons ha assegurat ell mateix, de fet, jo això no ho sabia, ell guarda el record quan passava els estius a Catalunya i passejava per aquest parc. Bé, a aquesta hora hi ha alguns detalls que continuen sent un misteri. El que sí sabem és que tindrà lloc la desfilada que porta de cap, com ja sabeu, els veïns de la zona. I pensant sobre aquest tema, potser no és tant ja si es fa o no es fa una desfilada, sinó si es pensa un parc destinat únicament al turisme. I com canta Richard Valley, que estem escoltant de fons, aquesta nit els carrers són nostres. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Un dia més a la sotsdirecció del programa, Marta Jarqué.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Marta.
Assajant ja per la desfilada d'aquest vespre.
Oh, i tant, sí.
Però jo seré de les que estaré fora, intentaré anar a aquesta sí? manifestació. Sí, em fa goig, no em queda gaire lluny, tampoc.
Mira, de fet, per si voleu saber la penúltima hora, avui, penúltima hora del fabricació, anirem fins allà, fins al Parc Güell, per saber, a veure, no? Perquè la desfilada, si no m'equivoco, que és cap a 8-9 del vespre.
Exacte, quan cau el sol.
Doncs mira, m'anarem. El que sí sabem és això. Jo no sabia aquesta circumstància, no?, del director creatiu de la marca, que ell passava els estius aquí a Catalunya i li feia tanta gràcia que cap allà.
E se non è vero? He ben trobat-ho.
Mira, això ho diu en Francisco. Francisco, va, avui passes per perdre.
Epa!
Què, com estàs?
Bé, no tan elegant com la Marta, sí que me la veig a la desfilada.
Sí que és veritat que avui vinc, sí, vinc arreglada, buitons. Home, per l'equació.
Que és de Louis Vuitton?
21 buitons. Ai, mira, veus?
Que bé.
Ja està.
Que és de Louis Vuitton?
No, gairebé. No. Més barateta.
És més barateta. Coromines.
Bona tarda, com
home,
anem?
Vinga! Tu vas de Louis Vuitton?
No, jo tampoc. Mira, això m'ho ha fet la Rosalia, aquest top que porto.
Ah, la Rosalia de Bagà? No,
sí, la Rosalia de Bagà.
Ah,
no, em sembla. La teva amiga. Sí, l'altra amiga.
Bé, doncs molt, molt ferm,
sí,
molt xulo.
Sí, preciós.
Sí, home, sí. Aquí avui no el tenim, però ai, el tenim a la distància i sempre al cor, és en Ferran Capdevila, des de la producció, i la Vanessa Carrasquilla al món digital, que sí que la tenim aquí, i en José Matosas i la Paula Moreno al món sonor. Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
És un plaer saludar el director de Segundo Premio, que és l'Isaki Lacuesta, que primer el tindrem per telèfon i després aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Isaki, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, Mercè. Bona tarda.
Escolta, Isaki, ja per preparar-t'ho, que vols un cafè?
Això.
Un cafè amb llet, un cafè sol?
Com el vol?
Un americà.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Hey,
Vinga, va, que passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. D'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després la Marta Ejar, que avui farà la digestió amb Martí Boada. Ell és doctor en Ciències Ambientals perquè els efectes de la sequera, avui hem conegut persistent, es noten sobretot als boscos de la meitat nord del nostre país, de Catalunya. Els boscos catalans, ens preguntem, es moren de set i de calor? Quines conseqüències es poden produir? Doncs avui li preguntarem al doctor Boada. I abans d'arribar a les 4, avui en Josep Maria Picola, ja sabeu que ell és director del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, farà un homenatge a Pepe Guerrero, qui va morir a principis de mes. Guerrero ha deixat una empremta a la indústria de la publicitat que repassarem avui amb el professor Picola. I a les 4, avui toca parlar de crims. Avui, el cacau de les 4, hem aprofitat l'excusa del documental de Tor per convidar una de les persones que més en sap del món audiovisual, avalat per molts èxits, com ara Veterinaris, Harke o...
Sí. Aeroport.
El teu programa.
Preferit.
O el Talp, també, per si...
Interessantíssim.
Si us en recordeu. Però és que en Pol Izquierdo també va participar fa més de 20 anys en el primer documental que es va fer de Tor, al costat de Carles Porta. I avui en parlarem amb el periodista Pol Izquierdo, aquí al Fabricació Pròpia. I acabarem programa avui amb en Jaume Borja i les notícies del cor amb l'historiador Jordi Cerdà, que avui, coincidint amb el Dia Mundial del Futbol Femení, ens parlarà de dones esportistes que van sorprendre el món. I acabarem programa amb els Apocalipsi Now, ja sabeu, Santi Jiménez i Antoni García Ramon. I així arribarem a les 6 de la tarda. Set minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ens hi posem i, com cada dia, obrim Realitat Paral·lela. Marta, que avui a la Realitat Paral·lela dius que vols parlar de veïns.
Sí, començarem parlant dels nostres veïns del pis de baix, els marroquins, perquè aprofitarem que és dijous per actualitzar marcadors del RAS.
Oh. Ui.
El detector d'aliments en mal estat de la Unió Europea, que, com sabeu, converteix el moviment de teca insalubre en missió impossible. No sé si ho teniu previst, aquest cap de setmana. Heu quedat per fer una mariscada?
Marís no.
Marís no?
Malauradament no.
No,
botifarrada, no toqueu el gènere?
Sí. Sí, parrilla, més carn.
Sí, més, sí, aquest cap de setmana sí. Més, sí, jo crec.
Doncs tampoc
sí,
m'agrada sí. Això que dius.
No.
Però mira,
no.
Comencem pel marís perquè s'ha detectat salmonella en cloïsses procedents d'Espanya amb matèria prima de Portugal, que no sé què ben bé què vol dir, però no m'en... Sí. Mira... Si és que heu de menjar cloïsses just una setmana a l'any, doncs que no sigui aquesta, espereu-vos. S'ha trobat també anisakis en ous de lluç del Marroc i...
La cuesta.
És que, mira, ja ho sabia que ho diria.
Perdó.
No l'he vist a venir.
No l'he vist a venir.
Jo sí, m'ha mirat ja demanant perdó.
Anisakis, la cuesta.
He estat així, Francisco.
Totalment. Perdó i permís. I perdó una altra vegada.
Diu permís i ho diu.
No han trobat res als ous de l'Isaki. Han trobat en Isaki els ous de lluç del Marroc i aflatoxines en figues seques de Turquia. Deixeu-me dir que d'Espanya també en surten cosetes, com ara Marsella, aquí és la causa que a mi em preocupa. Salsitxes amb listeria monocitogenes, que no sé què és, però és que no pinta bé. Fes-te una amanideta, Mercè, en lloc de menjar salsitxes.
No, però és que són molts.
Bueno, espera't, perquè aquestes les hem intentat colar a França. És a dir, que hem vist que aquí...
Ah, fora.
Exacte, i a la frontera, allà a Tor, a la frontera entre França i Espanya, que abans ja sabeu que tot passa abans per Tor, doncs han parat i han dit que, doncs això, els han posat l'alerta vermella, alerta perillosa, eh?
Tot torna.
Sí. Marcadors del RASF actualitzats, ara sí. Ah, okay. Parlem de veïns, va.
1, 2, 3, som les veïnes, les més bones veïnes.
Perdona, Harkin. Aturem un moment.
No hi ha en Ferran.
Sí, és que és el que anava a dir. No hi ha en Ferran. José Matosas, tens de males targetes?
Encarregat de targetes.
Uf! Ui, avui.
I fa cara de voler-les treure, eh?
Responsable del bar, José Matosas. Preparat? Sí? Posa les tresines, va.
Som unes tresines i potser tu també. 1, 2, 3.
Uita, és que no paren, eh? No paren, és un loop.
No paren, aquestes noies no
paren. Tot el dia cantant. Bé, poques escales de veïns tan entranyables com la de les Estresines al carrer Verdi del barri de Gràcia. Recordeu que eren tan simpàtiques i amables que fins i tot donaven feina als seus companys d'escala, que consideraven part de la seva família. Tot això s'ha perdut.
Una cooperativa familiar, no?
Sí, i em sembla que tot anava amb negre. Que
això, la pinta.
El dia 9 de maig, per si no ho sabeu, va ser el Dia Europeu del Veí. I avui, en motiu d'aquesta festivitat, ha aparegut l'informe del grup Mutua Propietarios de nom Satisfacción Veïnal.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
És un informe que avalua una mica el bon rotllo, el bon ambient a les escales de veïns. No sé vosaltres, però jo tinc controlat a tot el personal de l'edifici.
Sí?
I no sé si a vosaltres també us passa, però a mi em fa molt goig veure com tenen arreglat el pis. Saps? Un pis que a priori ha de tenir la mateixa distribució que el meu i que quan entres és un univers completament diferent.
Però com ho fas per entrar-hi?
És d'aquelles que quan s'obre la porta al de davant...
Que portes la sal, vas a demanar la sal i els acompanyes fins a la cuina.
Traves amistat, sempre hi ha algun motiu.
Sempre
va bé. Et poso a xerrallar el replà. I què? Que fa molt que hi viviu, aquí.
I ja cap a dins.
Tu ja hi té el peu.
Sí. Jo he entrat a gairebé tots els pisos de l'escala i conec personalment els veïns, amb qui tinc una relació més que cordial.
Molt bé.
Mercè, especialment amb el Trotsky, que és el gosset del primer-primera. Simpàtic. Quan pujo fins al cinquè, ell em borda. Ja només sentir la porta que entro, ell ja comença a bordar. I jo el saludo a través de la porta. I és que les bones maneres i el respecte són essencials i he de dir que s'estan perdent. Sí. Així ho demostren els resultats d'aquest interessant informe de la satisfacció veïnal, i és que en un any les relacions amb veïns a Espanya han passat del notable a l'aprovat alt.
Oh.
Els motius? La falta de tracte? L'excés de soroll? Que això passa i fa molta ràbia? O la deixadesa de les responsabilitats comunitàries? Són algunes de les lloses d'aquesta convivència veïnal que, com deia, mica en mica, es va desgastant. Per tot plegat, és moment de posar fi a aquestes escales de veïns hostils, inhòspites, deshabitades. Jo tinc amics que, a mesura que van pujant pisos, senten com els espiells de cada replà es van obrint i tancant, misteriosament. Oh, no. Veïns que, en lloc de picar a la porta per demanar-te sal, et deixen un potet buit al replà i un pòstit que diu «Em dones sal?» No t'ho ni t'ho demanen.
Perquè no volen...
Fòbia al contacte.
El contacte no...
La conversa.
No, s'ha acabat això de deshumanitzar la convivència veïnal. Ha arribat el moment de reflotar aquests resultats de l'informe sobre la satisfacció veïnal, elaborat, recordem, pel grup Mutua Propietarios. D'aquí, aquest protocol de bones pràctiques. A veure, la primera cosa que podeu fer per millorar la convivència amb els veïns és acordar un enemic comú perquè la lluita uneix. Val? És el que han fet, per exemple, els veïns del Parc Güell, que han unit forces per protestar contra la desfilada que la firma de moda Louis Vuitton ha organitzat al parc per presentar aquesta col·lecció que també casa molt amb la massificació turística que tant agrada als veïns de Barcelona. La col·lecció, no sé si sabeu, es diu Crucero 2025. Sembla...
Escaient, a més no poder.
Que se'n riguin a la cara. Més coses que us uniran als vostres veïns. Per exemple, no crear un grup de WhatsApp de veïns. Això no ho feu, perquè els retrets i els malentesos al metavers de la missatgeria instantània es multipliquen exponencialment per WhatsApp. Un bon dia, el del quart, aprofita el grup per compartir l'excursió que va fer el diumenge a Collserola i sense saber com s'acaben compartint vídeos de negacionistes i xampús contra l'alopècia. Per tant, com menys coses sapigueu dels vostres veïns, molt millor. Aquest és el segon consell. L'últim consell, clar, aquest potser és més complicat, tenir calés.
Tenir calés?
Si tots els veïns teniu calés i no patiu gens per arribar a final de mes, vulguis que no tens una mica més de metge per aguantar la música del veí del tercer o el chihuahua impertinent de la veïna del replà. És a dir, això et deixa més tranquil·la. Si va justa, si no tens calés i a sobre el gos borda, sí. L'altre posa la música. Sí que és veritat que et poses més nerviosa.
Però sí. No entenc això dels calés, Harke, o sigui, tu dius, no? que si tenim calés...
És motiu
de joia. En general, a la vida...
Sempre tot és millor.
Amb diners,
sí, eh?
Saps? Tu ets més tolerant.
Bueno, sí. I si tens calés, pots no tenir veïns.
Clar.
A casa,
exacte,
amb un jardí.
Pots revestir tota la, tot el pis amb oeres, saps? Crear com
que
un estudi...
Falla.
Insonoritzar-ho.
Exacte, insonoritzar. Per tant, recapitulem. Enemic comú, evitar xats i fer calaix, és a dir, tenir quartos, són peces clau per remuntar la nota de convivència veïnal de cara al curs que ve. Per cert, els que vulgueu ser bons veïns, que sapigueu que aquesta tarda a les 7, tot just una hora abans que comenci aquesta desfilada de Louis Vuitton, teniu cita, a la Rambla de Mercedes per lluitar plegats per una Barcelona més digna pels que hi vivim.
Barcelona, haz un color que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo.
Tres quarts... Ui, que d'hora! Tres quarts de tres de la tarda, aquesta realitat paral·lela que ens deia la Harke. Perdoneu, però tu, Harke, has fet un estudi sobre aquest tema, sobre la desfilada d'aquesta tarda. Has anat els dies previs.
Sí.
Has anat a treure el cap. Sí, on sí, tindrà sí, lloc? Sí, sí. Ben bé, o sigui, perquè ben bé no m'ha quedat clar, que és la pujadeta o...
No, no, jo diria que és a la... Sabeu que a dalt de les escales aquelles del drac hi ha com sí, una sala de columnes?
Sí, de nom impossible.
Doncs jo diria que és allà.
I fòstila, o alguna cosa així es diu.
I vaig anar la setmana passada i ja tenien com una espècie de pavelló,
sí,
a l'esplanada del Mirador, a la part de darrere. Allà hi havia com tot això, com una carpa gegant. I després a fora, a la zona dels aparcaments, que hi ha un camp també de futbol, els que volteu per la zona ja sabreu de quin em refereixo, doncs allà també hi tenien una carpa, bé, tot... tot. I l'escala aquella que es va trencar... estava ballada, estava tancada. No, no... I van
parar l'accés. Però dius, o sigui, ja fa aquestes... Que vas anar la setmana passada?
Sí.
Que ja tot això està... Que no pots passar, tu, si vas a visitar el parc.
Hi havia aquesta petita zona delimitada i no em permetien l'accés, però tu igualment podies accedir a aquesta esplanada. El que passa que només per una escala. L'altra estava tancada perquè precisament hi va haver aquest problema que algunes pedres doncs, es van caure.
És que el parc... corregiu-me, però no s'hi pot entrar sense pagar, no, ja?
No, et corregeixo. Si ets veí, però t'has de descarregar un codi, és ja, a dir, com a, tu has d'anar amb el telèfon i mostrar un Gaudí Pass, es diu, alguna cosa del gènere, i la mostres a l'entrada i sí que tens accés una vegada al dia.
I si no ets veí, si vius a limítrof del barri...
Això ja no ho sé.
Mira, això ho preguntarem.
Bona pregunta.
Això abans
perquè
no passava.
Anirem fins allà, fins a... Bueno, de fet, hores abans de que passi aquesta desfilada de Louis Vuitton, que tothom en parla, doncs anirem fins al Parkway perquè ens expliquin de primera mà. Mira, pregunta-li això, Francisco.
Sí.
Home, i tant, això també és interessant per saber-ho. Jo fa bastant que ja no hi vaig al Parkway. Tres minuts ara sí que passen de tres quarts de tres ja de la tarda. Anem cap al Francisco a veure què ens ha d'explicar avui. Que jo ja l'he vist una mica...
Per variar.
No, t'he vist molt bé, t'haig de dir-ho.
Mira...
O sigui, portes dos dies,
i això és mala senyal.
T'ho explicaré.
No, home...
No, és bona senyal. Avui ens hem despertat una vegada, només.
Està molt bé, això.
Està molt bé. La nena no té febre, ara mateix. Actualitzem marcador per qui li pugui interessar. I, a més, avui he anat al fisioterapeuta abans de venir aquí.
Ah, tu o ella?
Jo.
Ah, tu.
I m'hi he adormit.
T'has adormit mentre et feia?
Mentre em massatge.
Però quina mena de massatges et fa?
De cap per amunt anem parlant. Cara a cara, mirada dels ulls...
Però quan poses poca terrossa...
De la mitja volta,
sí,
que recloc.
Amb aquella finestreta que et posen aquí sí, a la cara.
És incomodíssim. I a més, els que tenim el nas grec, com és el meu cas...
Tu tens el nas grec?
Sí, bueno... protuberància de nas.
No, mira,
sí.
La Harry, que és especialista en nassos...
sí?
Home, vaig dir l'altre dia...
Grecorromà, no? Diria jo.
Sí. Té el nas gros, Francisco?
No té el nas francès, que és el meu sí, gènere.
És el que treballes.
Sí. Com és el nas, Francesc?
Diu que és el gran.
Així, aguileny.
De seguida es fa com vulguis, que no, una pertuberància, però ja entra per sobre d'entre les celles, saps? Un dit per sobre i els hi surt el nas per aquí, pel mig del front.
Com un bec d'un ocell.
Exacte.
Doncs clar, a mi no m'hi cap el nas en aquell foradet de la camilla. Vull dir que normalment és molt...
Bueno.
Miquet, però vull dir que sí, és incòmode. Però i avui m'hi he dormit igualment.
I llavors, avui has estat perfecte, sí, sí, t'has descansat i lleig per venir.
Sí, sí, sí. Pots passar,
però és que bé pagar per dormir, eh?
Sí.
És l'última esperança que em quedava per dormir, aquesta.
Bueno, a veure, explica'ns això. Dit això, avui el Francisco el tenim fresc.
Avui parlarem del fet de viatjar i d'algun dels molts riscos que comporta.
Serà de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso.
portes fins a Mallorca?
Serà meravelloso o no?
Ah, perquè, a veure...
Pot no ser-ho, Mercè. Hi ha tantes variables que escapen al nostre control que a vegades més val quedar-se a caseta i fer una volta pel barri mirant cap amunt.
Clar.
Això ho heu fet?
Sí, home, jo sempre bado. O sigui,
doncs
sempre
ets de les poques persones que conec, eh?
Però mirant cap amunt, què vols dir?
Badant.
Que tu sempre mires recte o al terra, però si mires cap amunt...
O al mòbil, que encara és més perillós.
Que també és al terra.
Sí.
Descobriràs un univers nou del teu barri. Àtics de luxe, pèrgoles... Fauna als terrats, eh? I flora, sobretot flora.
És el que em fixo jo. De fet, aquí, mira, a un carrer aquí al costat, tu igual, Coro, si ets de les meves, igual l'has trobat, que tenen un... que tenen arbres al terrat.
Oh, què dius?
Flora al terrat, això sí que és de gent que maneja, eh?
Acaba de tenir un arbre al terrat.
Home, i que això ha de pesar, també. Vull dir que l'estructura... Però, bueno, no és aquest el tema. No ens desviem del tema que ens ocupa. Sou de viatjar molt, vosaltres?
Som de viatjar molt...
Menys del que m'agradaria, la veritat.
Per tant, t'agrada viatjar.
Sí, i tant.
Quin tipus de viatger creus que ets? Creus que ets dels cool inquiets o els simbiòtics amb l'entorn? He fet aquesta catalogació, jo. Gent que no... arriba a puesto i ja té 300 plans a fer...
Ui!
I ara hem d'anar aquí, allà, i agafem el tramvia per arribar
sí,
no sé on.
Sí, sí.
O gent com jo, que agafem un carrer, tirem recte sí, i ens barregem amb l'ambient i disfrutes de...
Improvises.
Sí.
Sí, no? Sí, sí.
Jo també, jo també. Jo em deixo fluir, eh? Si el que em va al costat organitza, també m'hi sé posar, eh?
Si home, està bé.
No parar,
sí, sí, està
però,
bé.
Però sí, si he d'anar sola, jo crec que sóc de les teves.
I com sabreu, des de finals del segle XX, el fet de viatjar s'ha democratitzat gràcies al concepte low cost. Abans de viatjar... Abans viatjar era una cosa gairebé elitista i ara és a l'abast de tothom. Però això no té per què ser obligatòriament bo, perquè comporta, com a mínim, contaminació, massificació, genera molts més residus, augment dels preus en general, que és allà, jo què sé, abans a la Rambla potser podies fer una paella.
I ara?
Si és que era paella. Per, no sé, 15 euros.
15
euros.
Va, i ara quant costa? Quan costa? Bueno, mira, és veritat que van trucar,
30,
no?
30, tranquil·lament, per barba, eh?
Per barba?
Sí, home, si és que ara l'estafa és aquesta. Paella, 30, dius, bueno, doncs 15, 15, no?
Clar, no.
30 per barba, sí, sí, sí. O, jo què sé, turisme incívic i gentrificació, com deia abans la Marta. I clar, no és el mateix, ni val el mateix viatjar amb Qatar Airways, amb aquells seients que semblen llits king size, i un servei de catering que pots demanar un civet de senglar. Tenen de tot. Tu pots demanar
allà
el que vulguis.
Demanar el que... Sí, és veritat.
Que viatjar amb Ryanair, que si fas més de mig metre ja no hi caps a la teva localitat, i et cobren gairebé per respirar. Tampoc és el mateix per noctar a l'Hotel Plaza de Nova York, que jo me l'imagino com a sol en caçadors.
Com el... Ah, és veritat.
Exactament igual, amb tot tipus de luxes.
Sí.
Amb aquelles suites gegantines. No és el mateix que anar a segons quins Airbnbs. I és aquí on vull anar a parar, perquè és molt típic dir allò de reservem habitació a qualsevol lloc perquè, total, a l'hotel només hi vas a dormir. Mm. Error. Greu error.
Però és veritat que quan estàs, tens la reserva en un hotel, fas més vida, jo, eh?
Sí, no, evidentment.
Fas més vida fora. Ara, si contractes un Airbnb, sí que és veritat que fas més vida.
Però això és veritat?
Sí.
És a dir,
bueno, el meu cas, sí.
El fet de dir, no, tindrem cuina, llavors
clar,
podem anar a comprar
aprofites.
I estalviarem... No,
sí.
No he utilitzat mai cap cuina
no?
De part hotels jo ni sí. D'Airbnb.
Sí. Sí. Sí, sí, perquè, clar, fas el pressupost i et surt molt més a compte els esmorzars.
Una persona organitzada. Clar.
Deixo portar, també, eh?
Sí,
sí
et
deixo portar. Ara, això és així.
També és veritat que si sou dels que camineu molt, al migdia convé tornar a l'hotel
sí,
i fer migdiada. I llavors ja hi dorms dues vegades. Per tant, s'ha d'anar en compte, perquè aquesta és una de les variables més crucials a l'hora d'anar de viatge. Voyage, voyage. Queda clar, doncs, que heu sigut usuaris d'Airbnb.
Sí.
Sí.
Laura?
Sí, sí, sí.
Experiència
no
positiva.
Orgullosa.
No n'estàs orgullosa, per què?
Bueno, perquè és que això tampoc contribueix en que la ciutat sigui un lloc
final,
accessible pels que hi vivim sempre.
Lobby d'hotelers o
clar,
xanxullo d'Airbnb?
Exacte.
En principi és un sistema infal·lible blindat per les ressenyes dels usuaris.
Sí.
I si bé, això de les ressenyes a mi em fa una miqueta de ràbia, perquè hi ha gent que sembla que sigui el marquès de no sé on, o els restaurants, que són experts en gastronomia, i bueno, has anat a fer un shawarma, vull dir que tampoc...
Però hi ha gent que li agrada fer les ressenyes.
Hi ha gent que li agrada massa fer les ressenyes.
Sí, 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 que estan allà.
S'agrada escrivint i és molt exigent. Haig de dir que en moltes ocasions és com a mínim orientatiu del que us podeu trobar. Si no en feu cas, us pot passar com aquesta parella que va decidir pernoctar en una casa de dues plantes amb jardí, solàrium, i tot tipus de comoditats a Tenerife. Aquí teniu la foto, el guió, una vivenda que fa goig.
Home.
Inclús hi ha fotos de dins, amb unes copes, una taula parada...
No, fa enveja,
com
eh?
Com si fos Isabel Preisler. I quan van arribar a l'allotjament, resulta que el que havien reservat era la petita caseta de fusta del jardí.
No.
Hi havia els propietaris a dintre de casa, perquè n'hi havia per anar-los a dir quatre cosetes,
Entenc que no, que els hi van deixar la clau en plan, ja us ho trobareu. D'aquesta casa de dues plantes, amb un lavabo exterior i diminut, amb forats al sostre, on s'hi cola l'aigua de pluja. Aquí podeu veure una foto que és com una caseta de prefabricada del jardiner. Però el meu cas preferit, i ets a dir que...
I has de també dormir amb l'home al dins?
No, que aquest home deu ser...
Aquest és ell.
Riu, eh?
Sí. El vídeo del TikTok, és veritat que ells s'ho prenen amb molt, molt sentit de l'humor.
Bé.
I es graven rient, descobrint les meravelles d'aquesta caseta del jardiner. El meu cas preferit, ja ets a dir que m'hi sento una mica identificat, és el de la Clarissa Murgia, una noia argentina, que va llogar un Airbnb amb aparents vistes al mar.
El mar és per mi. Ara que ja és bé, el vespre no marxa.
El mar és per mi, el mar és per tu, Mercè, però en cap cas el mar és per la Clarissa Murgia. A la foto podem observar un balcó amb vistes privilegiades a la costa. Inclús si veu un veler al
bé,
mig.
Bé, bones vistes.
Sembla una badia o un golf que podria ser del Mediterrani, per exemple.
Sí.
Però el que es va trobar la Clarissa un cop va arribar a l'apartament és que el balconet donava en un petit pati interior on hi penjava una lona gegant a la paret del davant.
Oh, no, oh, no.
Amb la imatge paradisíaca de l'estampa marítima. Aquí, vai,
Però això
és criminal, sí.
I crec que pot passar només una vegada, perquè tu després ho denuncies a tot arreu i aquesta gent almenys es veu obligada a treure l'oferta d'Airbnb o d'on sigui. Però és clarament una lona que algú ha penjat allà per fer veure que hi ha unes vistes paradisíaques.
Clar, realment no t'enganyen. Vull dir...
Home...
Un cop, clar, o sigui, què hi posava la descripció?
El tema és aquest, que si posava vistes al mar...
Però el mar es veu. Ara.
Es veu una foto del mar.
Ara, això,
mira,
exacte.
Jo vaig esgrimir aquest mateix argument. A mi va passar això, Mercè.
Et t'ha passat?
Una cosa semblant.
I què? Explica'ns-ho. Amb la
meva dona vam anar a Lanzarote i era un Airbnb d'aquests amb diferents habitacions d'una casa i cada hoste ocupava una habitació diferent. I vam arribar tard i crec que l'habitació, que era com la romàntica, li van donar el que va arribar abans. I llavors el lloc es deia... L'habitació es deia El Charco de la Condesa. No el lago, no el mar, el charco de la Condesa. I era poc menys que un armari amb una mena de vinil a la paret, que era com una imatge d'una paret oberta amb unes vistes precioses.
Noi.
I haig de dir, no content amb això, que és on em vaig declarar i li vaig demanar per casar la Vanessa.
El
charco de la Condesa. Perquè jo portava l'anell a sobre i no... A les 12 de la nit vaig dir, ja n'hi ha prou, no puc
que
més.
Que bo.
És que sí que és bo, és que és una història bonica.
Home, és una història bonica
Vanessa?
Perquè és que te'n recordaràs tota la vida.
Sí que se'n recordarà tota la vida, sí.
Però no ho tornat a repetir, jo què sé, per
actualitzar-ho com ben fet, vols dir, no?
Sense lona, sense charco.
Als 10 anys.
Als 10 anys.
Sí, ara ho he dit per antena, eh? Als 10 anys, Vane, cap problema. Ja t'ho començo a estalviar. En fi, aneu en compte amb els Airbnb, perquè no és or tot allò que brilla. Si us trobeu una oferta a Ripoll on hi posa vistes al mar, evidentment, en desconfiareu. Però no està de més comprovar la ubicació del lloc on pernoctareu. No fos cas que no acabi d'estar a primera línia de...
El mar, el mar. El mar, el mar. El mar.
Un petit guinyo a la meva dona, que li agrada Manel.
Ara.
Estàs aquí ara rebaixant una mica les declaracions.
Intenta'm fer perdonar.
Gràcies, Francisco.
Un plaer.
8 minuts, 8 minuts, no, 2 minuts que ens manquen per arribar al punt de les 3 de la tarda. Tirem cap a publicitat i a la tornada, ho dèiem a l'inici. Volem anar avui al Parkway, perquè és la notícia que va passar per aquesta desfilada de Louis Vuitton, i per això tenim un corresponsal del Fabricació Pròpia. Parlarem amb el Diego Gómez, després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Amb els senyals horaris arribem al punt de les 3 de la tarda. Avui parlem d'un dels llocs més emblemàtics de Barcelona, el Parc Güell. Recentment aquest lloc ha estat en el punt de mira per la desfilada de Louis Vuitton, però també per la reacció energètica i contrària també del seu veïnat. Per parlar-nos de tot això i molt més tenim el Diego Gómez, el guia oficial de turisme de Catalunya i col·laborador també de La Caravana i avui doncs, corresponsal del Fabricació. Diego, què tal? Com estàs?
Bones, Mercè, què tal? Estic bé.
Estàs bé. A on estàs ara exactament, Diego?
Doncs estic caminant cap a un altre lloc de conflictes.
Ip, no estaràs caminant cap a la Sagrada Família?
Cap a la Sagrada Família, sí, sí.
No? Ja m'ho imagino, no? Amb aquestes escales mecàniques, no? D'una parada de metro que també porten una mica de polèmica, Diego.
Ah, sí, sí, ui, això ara ja no, ho han mig arreglat, eh?
Sí?
Però la gent feia molt de postureo allà a les escales mecàniques, sí, sí.
I ara ja ha acabat una mica aquesta tendència, o...? I
ara els responsables del metro han fet com una mena de seguretat preventiva,
sí,
amb una mena d'enganxines abans d'arribar a l'escala, i llavors ja fan com un advertising allà per avisar a que no facis cap cosa fora de lo normal que és pujar una escala.
Però està, clar, està molt bé que diguin lo normal, perquè clar, la gent, lo normal, eh, Jarque?
Ja hem perdut el cap, hem perdut el nord.
Sí, sí, totalment.
Diego, escolta, tornem una mica al Parc Güell, perquè, no sé, tu ens ho podràs dir millor que ningú. Tant ahir com avui, al parc, o sigui, ha estat tancat els visitants per la desfilada de Louis Vuitton.
Sí, 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 de fet jo vaig anar-hi, jo vaig cada dia, perquè jo com a guia tinc grups diàriament, de fet vaig haver-hi d'anar ahir, jo sabent-hi que estava tancat, perquè hi havia un grup de turistes que volien anar-hi encara que fos a la porta per fer quatre fotos. I vaig haver-hi d'anar amb ells
sí com
perquè veiessin la situació, que era realment...
Tossuts, també.
Home, ja, però et fa gràcia i es pega, clar, sap greu.
Ah, hi ha molta gent, encara que sigui veure l'escalinata de fora del camp...
Que ja els hi fa gràcia.
Doncs li fa gràcia, no? I llavors has d'anar perquè és un servei que fas i ja està.
Diego, tu com ets gairebé veí del Parc Güell, podríem dir, sí, perquè hi vas cada dia. No, que no t'han convidat, tu, a aquest esdeveniment?
No, no, jo crec que no. Jo crec que a la desfilada no daria el perfil, jo, per anar a la desfilada.
No t'hi veus allà, assegut,
no,
mirant?
No, no m'hi veig. Amb totes aquestes robes i aquests bossos d'aquesta marca, no m'hi veig, tampoc. No.
Escolta, mira, Diego, perdona que aprofiti, perquè hi ha moltes celebrities que estan arribant a Barcelona per venir a la desfilada. No sé quin calçat els hi recomana, si algú ens està escoltant, com han d'anar calçats, perquè és que el terreny, vull dir pot ser una mica complicat si van amb talons, clar. Sí.
Complicat, talons, descartat. Clar. Descartat. I no, anar planet i amb un calçat còmode. Sí, sí. I... Jo crec que unes bones espardenyes d'aquestes catalanes...
Ara, de vetes.
Unes espardenyes anirien bé.
Sí. Escolta, Dio, i tu aquests dies, perquè si has estat per allà al Parc Güell, que has pogut veure alguna cosa? No sé, saps? Si has pogut espiar?
Sí, a veure...
Ai, què?
Una setmana abans fan tot el muntatge, el premuntatge,
sí,
i fan proves, no? I, bueno, fan proves fins al punt que la seguretat propi de l'esdeveniment no et deixava fer fotos. Dic, escolta, no, que jo li vull fer fotos al Parc Güell. A mi, a l'esdeveniment privat, a mi personalment m'interessa poc. I al client, sí, algun que t'afaneja una mica, que pregunta... Doncs que veus una mica com a la sala de les columnes famosa del Parc Güell, doncs han fet com una mena de circuit amb focus on faran la desfilada per allà vint, se suposa, perquè clar, hi ha informació contrariada,
sí,
no?
Sí.
Perquè clar, si plovia, no plovia, hi havia un plan A, un plan B, i bueno, anaven fent coses a la zona de la plaça de dalt i a la zona de les columnes en paral·lel, no? I bueno, anaven fent preparatius per tot això.
I Diego, ara que parles dels preparatius, tu has viscut aquests dies també les manifestacions i les activitats que s'han produït al voltant del Parc Güell?
Sí.
Per part dels veïns?
Sí, sí, de fet, el neguit del... Perquè ja dic jo, sempre vaig una mica abans, no?, i fas el cafetó prop del Parkway.
Molt bé.
I els veïns, doncs, estaven una mica preocupats, fins i tot si hi havia possibilitat o no de travessar el Parkway per anar al col·le. Perquè, clar, hi ha una escola dins del Parkway, que és la Valdir i Reixac. Clar, hi havia molts veïns preocupats si podien travessar el parc per anar fins al col·le d'una banda a l'altra, perquè si no s'havia de fer tota la volta.
Clar.
Llavors era una mica la comidilla, no? Era aquest comentari de si deixarien, no deixarien passar, i clar, bueno, ja l'associació de veïns al voltant del Parkway, pues es va com a organitzar una mica, i ahir van fer com una mena de protesta a la porta. No, suposo que...
I escolta, i Diego, hi tenen raó, no? Tu què en penses d'aquesta desfilada?
Jo no vull fer advocat del diable, però jo com a guia turístic i veí de Barcelona,
sí,
que jo estic com entre dos mons, no? Jo entenc la complexitat i entenc la necessitat del veïnatge, però també entenc, evidentment, la part de la feina. Clar, i el fet de que Barcelona sigui una ciutat on el turisme i com a ciutat estem molt de moda i ve molta gent. Llavors, clar, el Parkway és un epicentre de conflicte constant, o qualsevol lloc on hi hagi turisme.
Mm.
Llavors, clar, intentar congeniar la necessitat del veïnat amb una necessitat turística, o en aquest cas d'una empresa privada que vol fer un esdeveniment dins del parc, jo crec que no és tant el fet de que sigui un lloc turístic, sinó l'ús que l'estan donant al parc per un tema privat.
Clar.
Que és on jo crec que el punt de conflicte pels veïns està més en aquest punt.
Yeah.
No en contra del turisme, sinó en contra de que es facin esdeveniments privats.
Privats, no?
D'un lloc que és un parc públic, no? Aquest és el punt, crec jo.
Clar. Diego, a tu t'interessa la moda o no?
La moda?
Sí, en general.
Home, a veure, no t'enganyaré. Jo sóc molt pràctic.
Tu ets pràctic.
Jo sóc pràctic de, no, de, saps, el tema monocròmic?
Sí, sí.
D'anar... los básicos, no?
Sí.
Vas amb... la típica camisa negra, la típica...
Sí, un clàssic.
I vas amb pantalons blaus, negres, o sigui, tot això, que estigui de moda o no, és un tema que... desconeixement absolut per la meva part.
Clar. Jarque, volies fer alguna pregunta?
Sí, Diego, comentaves abans que el Parc Güell és un parc públic, però no sé si té entrada lliure per tots els que la vulguin anar a visitar, excepte els que són veïns del barri i d'aquí del parc.
A veure... aquí hi ha una mica també de desconeixement per part de la població en general, eh? Mm. O sigui, perquè el Parkway és públic per qualsevol persona del món que vulgui. El que passa és que s'ha de fer un registre previ. Que hi ha una antelació que l'Ajuntament de Barcelona té un sistema on tu t'has d'acreditar, diguem, amb una antelació suficient, i després el Parkway, com altres museus o llocs de Barcelona que estan adscrits a l'Ajuntament o depenen de l'Ajuntament, pots entrar-hi amb una entrada gratuïta.
Mm.
Però el que passa és que t'has d'adherir a aquest sistema amb una previsió, diguem, 10 dies, 15 dies, 20 dies abans per estar dins del sistema.
Diego, perdona, abans et preguntava si a tu t'interessava la moda, perquè no sé, ara potser, després d'aquesta desfilada, ara els turistes que arriben i que volen anar al Parkway et començaran a fer preguntes sobre moda.
Sí,
estàs preparat o no?
Sí,
estàs...
això és evident.
Sí, eh?
Clar, evidentment, clar, com a guia sempre has d'estar preparat per qualsevol esdeveniment que pugui succeir. Jo me'n recordo quan el Dan Brown va sortir a una novel·la d'aquestes de les últimes que va fer.
Sí.
Me'n recordo, El símbol perdut, em sembla que es deia. Ara que estic parlant de memòria, eh?
Uh-huh.
Que hi havia un tros de la novel·la que sortia a la Sagrada Família.
Ep.
I la gent et preguntava, no?
Ah, clar, clar.
La Casa Milà també deien alguna cosa. I la gent et preguntava. Per tant, sempre com a guia has d'estar una mica preparat a les que venen, no? No coses noves, rodatges, esdeveniments, pel·lícules, perquè sempre et preguntaran, no? Bueno. I sempre has d'estar preparat. Sí. Per tant, m'has de posar...
T'has de posar al dia, sí.
Desfilades i coses... has de mirar el tema.
Sí, Diego, sí. Escolta, Diego, i ja per anar acabant, aprofitant que et tenim avui, ara estàs de camí a la Sagrada Família, però, clar, de ben segur que ja sap tot el que hi ha hagut al voltant la polèmica del 116, de l'autobús que ha desaparegut al Google pels turistes. Que t'han dit alguna cosa?
A veure, sí que és veritat que no només aquest autobús, hi ha altres, el B19... i el 24 sí que tenen una massificació igual que el 116, i sí que això el dia a dia hi ha problemes crítiques, digue-li com vulguis, amb certa part del veïnatge que està una mica cansada de tanta massificació, no?, dins d'aquests autobusos urbans, no? Però el problema que té el Parkway és que hi ha realment una combinació complicada.
Perquè... ja, fins a arribar fins
llavors,
allà.
Clar, per això dic que deia que no vull fer d'advocat del diable, però clar, és molt complicat intentar congeniar necessitats del veïnatge i necessitats del turisme.
Clar.
O sigui, el turisme, sempre que tingui una possibilitat de poder arribar-hi amb un vehicle privat, pues sempre és més còmode pel propi client.
Clar. Clar.
Però clar, el tema és que al final, i els pressupostos són els que són, i hi ha molta gent que es mou en transport públic, que és el que provoca aquesta massificació dins del transport i, evidentment, la crítica per part del veïnatge.
Diego, hem de tallar aquesta connexió.
Sí.
Ens has ajudat molt. Gràcies per situar-nos, per marcar el context del que passarà aquesta tarda. Sí, sí. Però volem demanar una cosa. Com a corresponsal avui de Fabricació Pròpia, ja sabeu que el Diego col·labora amb la caravana, però avui ha passat res, uns minuts, perquè aprofitàvem, doncs, perquè volíem parlar sobre aquest tema. Diego, et demanem una previsió del temps i del trànsit. A aquesta hora?
A aquesta hora. Però bueno, estic jo al
temps. Sí, sí.
Pinta clar, sense núvol.
Bé.
No plourà avui, eh? Fa una mica de vent, sensació tèrmica, a lo millor una mica fresca.
Ai, els vestits, a veure si marxen volant.
Sí, sota l'ombra s'està una mica fresquet, però sota el sol anem bé.
Va.
I la previsió del trànsit, hi haurà, jo almenys veuré riuades de turistes. Estarà massificat.
Està massificat.
Almenys jo, almenys de persones. Cotxes, de moment, cotxes no estic veient gaires, però persones estic veient unes quantes.
Diego Gómez, guia oficial de Turisme de Catalunya i també col·laborador, com deien, de la caravana, el podeu escoltar en aquest programa. Moltíssimes gràcies, Diego.
Gràcies, Mercè.
Que vagi molt bé. Doncs ja està. Home, molt bé el Diego,
eh? Jo crec que l'haurien de convidar a la desfilada, la gent de Louis Vuitton.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, a part de per com ha dit que va vestit, jo crec que...
Ui, tant, i per informar els turistes que visitin els propers mesos al Parkway.
Com es diu allò? Saps quan el posen al davant? El
front row.
El front row, el Diego Gómez. Què m'has de dir? Va, anem cap a... viatgem cap al temps? Cap on ens portes avui?
Mira, doncs, si us sembla, el 2006.
Ah, perfecte, sí? Anem-hi. Sí, sí. Ho he segut, però ella no ho fa.
No, sí, ho he intentat, aviam per un to per sota.
Sí, clar. Vinga, va, què?
Vinga, tal dia com avui, un 23 de maig de 2006, són 23, oi, avui sí. La policia local de Manlleu va aconseguir resoldre un dels casos pendents de feia molts anys, el robatori de diversos cotxes al mateix municipi. Tot apuntava que el culpable era un sol lladre, però passaven els anys i no es podia dir qui era, fins que finalment el lladre, que era veí del municipi, va reincidir robant aquella mateixa nit de fa 18 anys 4 vehicles.
Ep.
I és que, havent-ho fet tantes vegades, que podia anar malament, no? Quan un està acostumat a fer una cosa, es relaxa i no pensa que hi poden haver errors.
No, perquè ho fas d'una manera automàtica i ja està.
Exacte. I el nostre protagonista va cometre l'error garrafal
relaxes.
De deixar-se el telèfon mòbil en un d'aquests cotxes. Però és que no només això, sinó que, a més, el fons de pantalla era la seva foto.
No!
Que a propòsit, a mi això sí que em sembla un delicte. Perquè vosaltres sou dels tipus de persones que porta la seva cara a la pantalla.
De fondo de pantalla?
Sí.
Mai.
No, jo porto d'un familiar.
Clar, o això, o que hi sortís acompanyada.
Però sabeu què em va passar a mi una vegada? M'han robat el mòbil i de cop i volta el mòbil, els Mossos d'Esquadra el van trobar.
Sí.
I bueno, me'l van fer arribar i llavors jo quan vaig agafar el mòbil vaig veure...
Ai, no.
Sí.
Hi havia la foto d'aquí, per això,
De molta gent.
Ai.
O sigui, a la galeria de fotos...
S'havien fet fotos?
Bastantes.
Però...
Sí.
Però te'l van tornar? Vull dir que no va ser a fi de quedar-se'l.
Fotos agradables o fotos desagradables?
Desagradables. No, fotos agradables. Molt agradables. Però, clar, era com estrany, perquè jo aquella gent, saps? Vull dir...
No els coneixies de res.
No tenia el gust, però...
T'imagines que els arribes a conèixer? Quina casualitat, eh?
Sí.
Això fas un tuit i au, surten tots.
Era gent que no coneixia de res. Però sí, però va ser curiós. Vaig dir, guaita'ls, mira aquests, que bé. S'ho han passat bé amb el meu mòbil. També vaig dir, mira, ho han disfrutat.
O sigui, el que sí que és veritat, que gràcies a que aquest lladre s'hagués posat aquesta foto seva, això és una manera de recuperar-lo de seguida, no?
Clar.
En cas de perdre'l.
Clar, i que et fotin a la garjola, també.
Ah, exacte. Voleu saber altres situacions en què han trobat els lladres infragants?
Sí, home, i tant.
Mira, comencem, per exemple, el cas d'ara fa 2 anys, dos homes de 27 i 29 anys que van ser detinguts a Alacant després de ser sorpresos amagats dins d'un armari i a l'interior de la dutxa de l'habitatge on havien entrat
ara
a robar. Sí. Resulta que els propietaris estaven de viatge i la veïna del davant va veure la porta oberta. En tot cas, vosaltres, on triaríeu amagar-vos? Perquè, clar...
D'una habitació?
D'una casa.
D'una casa?
Sí.
Si t'enxampen.
Clar, és que la cosa es tanca.
Sota el llit.
Sota el llit, mira, encara. Dins de l'armari, com va fer un d'ells, doncs encara també. Però
jo crec que apretaria a córrer.
Sí?
Saltaries per la finestra.
Sí, 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 no ho podria suportar, sí, dels nervis.
Clar, sí, la cosa està en que és molt mal assumpte, això d'amagar-te en una dutxa.
Sí, no t'hi vulguis trobar.
Perquè les mampares no acostumen a ser transparents. O sigui, normalment són mig opaques, I en tot cas, només falta que hi hagi el terramoll.
Ai!
I que un cop sortis pitant...
Patapam!
Patignis, exacte, i et fotis de cap. Per això mateix, no sé, això, si és un bon amagatall.
Bueno, què passa a la Paula avui, eh?
Enero. Bueno, arroba escaltera.
Sí, arroba escaltera. Ja,
arroba escaltera.
Perdoneu, però ahir vam tenir una conversa, perdona.
Aviam, no, home, no, digues.
Ahir, Harket, tu vas ser testimoni, vam tenir una conversa amb el pare de la Paula.
Sí.
Que ens va donar...
Va venir a fer tutoria.
Sí, la llicència i, de fet, ens va... Falta la seva firma, això s'ha de dir. Un justificant. I ens va assegurar que ens podien... O sigui, que a la Paula li podíem dir de tot.
Sí. Ens va animar que ho féssim,
sí, de fet. Sí, stop. O sigui, que Paula, tenim el consentiment del teu pare.
Que fort.
La teva mare no, la Yolanda s'ha de pronunciar, però el teu pare sí. Ja està.
Això ja ho és tot, doncs.
Vaya, joder, Rafa, expulsión de aquí.
Què? Ara una targeta? Començarem a treure tu les targetes, eh? Perdona, Coro.
No, home, no. Mira, just ahir es publicava també un article que explicava que una parella de lladres van entrar a robar 5 vegades la mateixa nit en una pastisseria per emportar-se els diners de la caixa. Això era un primer cop, sí. Els fets van tenir lloc el diumenge a la nit, quan un home i una dona van forçar el tancament del local i van trencar el vidre amb una pedra, sortint precipitadament del lloc amb la caixa registradora. Res, en aquest cas van treure els 1.800 euros en efectiu.
Carai.
Però poc després, al cap d'un quart d'hora només, sense tapar els seus rostres, van tornar a entrar i endur-se'n alguns pastissets.
Clar, és que se'ls havien oblidat.
Clar. Van comprovar que no havia saltat cap alarma, que no arribava ningú, per la qual cosa van accedir de nou al cap d'un quart d'hora després. O sigui, van anar 2 cops a buscar els pastissets. Però és que no només això, sinó que a mitjanit, un cop ja se'ls havien fotut tots...
Però, o sigui, ells van entrar perquè tenien gana.
Primer van entrar...
Per robar.
Per robar.
Sí.
Després, quan van veure que hi havia tants pastissos, suposo que la falera de menjar-se'ls, van robar un primer cop, no havien pogut amb tots, van tornar un següent cop, això a mitja hora de diferència, i a mitjanit, o sigui, a la matinada, van tornar a anar-hi 2 cops més. O sigui, van deixar el local buit de pastissos.
És que, clar, a veure...
Tu t'hi trobes, Harke, què faries?
Doncs el buido, però el primer viatge ja.
Però l'últim cop devien marxar rodolant, perquè, a més, qui se'n pot estar de tastar tota aquella bulleria o els culs de les barres de pa fins que arribes a casa?
Davant de tot això, nosaltres...
Volem pamboli, pamboli volem.
I us porto un altre cas que gairebé segur que coneixeu. Podria tractar-se del guió d'una pel·lícula de Hollywood, però no ho és, no és ficció. Va passar un establiment d'aquí a prop, a Badalona, ara fa un any. Els botiguers estaven recollint quan va entrar una lladregota amb un ganivet a la mà intentant perpetrar un atracament. Era un ganivet de cuina d'una mesura considerable, però més adequada per tallar la ceba que per atracar algú. El dependent no es va espantar i va agafar un tamboret per baixar-li els fums a l'atracadora.
Oh, sí,
i ho va aconseguir. Escoltem-ho.
Ciérrala ya.
Ok, tranquilo.
Ciérrala ya. No. Que te clavo el cuchillo.
Aquí hay el tamboret.
Cierra la persiana mejor. Cierra mejor la persiana, porque me vas a dar mal y te digo una cosa, que te clavo el cuchillo y te mato. Te mato. Te mato. Mira, me voy porque me voy. Me voy porque me están dando ataques de ansiedad.
I
marxa.
I marxa. Això fa just un any, avui?
Això fa un any. No, no, no avui, però va passar això fa un any, més o menys.
Es va viralitzar moltíssim aquesta dona, sí.
Sí, oi?
Sí.
En tot cas, ja podem anar rient, amics i amigues, però riem mentre no robem nosaltres. I ja no només vull dir que no hem de robar, sinó que si ho fem, no ens riguem a la cara de les autoritats, per favor.
Des de la Policia Nacional se siente una leve molestia, porque lo que se observa en estos dos delincuentes es que se ríen. Aquí lo que nos da la leve impresión es que estos dos desadaptados se ríen de la justicia, de nuestra justicia. Es un honor ser policía.
Doncs mira, fins aquí aquesta història de les notícies vintage d'avui.
Fins
gràcies,
aquí,
Coro.
A vosaltres.
Vigilar, Harry, que s'ha de vigilar.
I tant. Tenir sempre un tamboret a mà.
Ara.
Sí. Va, 5 minuts que passen d'un quart de 4 de la tarda. Hora de fer la digestió. Amb qui la farem avui?
Doncs mira, avui parlarem del futur dels nostres boscos, que pot estar en perill, i per això parlarem amb el Martí Boada, que és doctor de Ciències Ambientals.
Doncs vinga, ara tornem i parlem amb el doctor Boada.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Així, eh? No. Paula Moreno.
Quin ritme.
Ai, quin tros de productor, eh? Tot i que l'enyorem, eh?
Jo t'he de dir la veritat.
Tu ho has dit aquest matí, eh?
Estic fatal.
Bueno, demà hi serà.
Ensupida. No, és que es troba a faltar. Fem tant equip que quan falta un...
Sí, és una peça
nota, tu.
Fonamental. Això està claríssim. Parlem ara de la sequera, perquè la sequera que arrossega Catalunya des de fa 3 anys provoca estralls. I parlem... perquè provoca estralls als boscos, que això potser no se'n parla prou, Marta. La pèrdua de fulles, l'assecament o directament també la mort dels exemplars en són algunes de les conseqüències.
Sí, de fet, el 2023 va ser el pitjor any pels boscos en aquests termes des de que s'entenen registres. Més de 66.500 hectàrees se'n van ressentir. De fet, la xifra és el doble que la de l'any anterior. El CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, compara aquestes hectàrees afectades per la sequera l'any 2023 amb la superfície cremada en l'última dècada a Catalunya, que és de 22.000 hectàrees. Per parlar precisament del futur dels nostres boscos, és un plaer saludar a aquesta hora el Martí Boada, que és doctor en Ciències Ambientals. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què hi ha de nou? Què hi ha de nou? Què m'expliqueu?
Bé, doncs, d'entrada, no gaire bones notícies. De fet, el truquem perquè ens n'expliqui vosaltres de coses, perquè ens consta que en sap moltes, i per parlar precisament d'aquests boscos. La primera pregunta, hem de patir per la salut dels boscos catalans, doctor Boada?
Però hem de patir més que per la salut dels boscos, que també, però sobretot hem de patir pel que ens indiquen. Els boscos són uns indicadors de canvi climàtic i de canvi global molt importants. Per tant, aquestes baixes o aquests impactes ens expressen una situació realment preocupant. Per tant, aquesta quantitat d'arbres morts expressen que algunes coses no les fem bé o no funcionen bé, diguem-ne. Aquesta és la primera dada, diguem-ne. O sigui, no ens ha de preocupar tant si desapareixeran aquestes espècies o les altres. A Catalunya tenim un centenar d'espècies d'arbres salvatges, silvestres, i en realitat la seva desaparició no està amenaçada. El que sí que fa és canviar la seva superfície i ens marca justament aquest tema del canvi climàtic. És un, de fet, els boscos són uns grans bioindicadors d'aquest increment de temperatura, i això és el que per mi, com a investigador del tema, és més revelador. Clar. Perquè no anem bé, no anem gens.
Clar. Doctor, vostè apunta que diu que algunes coses no les fem bé, que és una, no? És una de les coses que els boscos tan secs ens estan dient. Quines són aquestes coses que no acabem de fer bé i què hauríem de fer precisament per evitar o aturar aquest assecament massiu, per dir-ho així, dels arbres dels parcs naturals?
Bueno, dels parcs naturals no, del país.
O dels boscos, sí, de les zones forestals.
No, és una figura de protecció, però el país és el país, diguem-ne, no? O sigui que és així mateix, això. O sigui que què ens estan dient? Doncs no que no fem, sinó que hi ha una situació d'augment de temperatura que coneixem perfectament quin és l'origen, per tant, en aquests moments hi ha una situació de canvi climàtic que sabem que no hem d'alarmar. Sabem que si comuniquem espantant, els destinataris, els oïdors, desconnecten, és a dir, alarmant i espantant no anem enlloc, però sí que hem d'informar, hem de mirar d'informar perquè la gent tingui opinió i tingui capacitat per entendre aquest moment. A veure, a Catalunya, comencem per aquí, és un país de boscos que no té consciència, no tenim consciència que Catalunya és un país de boscos, i d'uns boscos que estan augmentant, estan augmentant d'una manera molt notòria, és a dir, dels anys 60 en ara, hem passat de tenir un 40% de superfície de Catalunya, de superfície forestal, en aquests moments estem a més de 70%.
I això què es deu, doctor, de que precisament cada vegada hi hagin més zones de bosc?
Clar, això. Aquestes dades que han donat els companys del CREAP, que és una institució excepcional en quant a coneixement dels nostres boscos, en aquest sentit, això no és serè, no, perquè els boscos, esclar, es moren més perquè hi ha molts més, entre altres coses, la temperatura augmenta, però també hi ha molts més arbres que mai, Per tant, diguem-ne que entre aquest 40% que hi havia als anys 60 i el 70% que hi ha actualment, hi ha hagut un increment d'un 30%.
Clar, i a què es deu aquest increment, doctor Boada?
El bosc no està mai quiet. És com un gran organisme viu que va creixent contínuament i que, a més, creix amb independència dels humans. És a dir, el seu funcionament, la seva energia no està basada en cap companyia elèctrica, sinó que està basada en els llums del sol. Això sí que ens cau del cel. Per tant, ells funcionen i cada dia a Catalunya, cada dia anem a dormir amb un nombre de, diguem-ne, de metres cúbics d'arbre, i ens despertem amb molts més. És a dir, perquè al llarg de les 24 hores els nostres boscos augmenten per hectàrea any, això són dades avorrides, però per hectàrea any, una hectàrea d'un dels nostres boscos, dependrà de quin tipus de bosc, però no és el mateix un alzinar que una fageda, que una pineda de pi blanc, però de mitjana haurà augmentat 5 tones aquella hectàrea en forma de fusta dreta, d'arbre més haurà crescut l'arbre, i el sotabosc haurà augmentat amb arbrissons i amb sotabosc. Per tant, va augmentant contínuament. El que sí que sabem és que si no hi ha gestió d'això, el bosc va creixent contínuament.
Clar, per tant, doctor, perdoni que l'interrompi, però no. Tindríem més arbres, cada vegada tindríem més arbres i menys aigua, no? I aquí és on hi ha aquest desajustament i el problema.
Molt bé, escolta, molt ben informada, exactament. Hem passat, en alguns llocs de Catalunya, hem passat a tenir 2.000 arbres per hectàrea a tenir-ne més de 20.000, sí? No sé si m'explico, és a dir, imaginem-nos que algú a casa, en el pati o l'eixida de casa, té 20 geranis i de cop n'hi posa 200, sí? La demanda hídrica és molt més gran, és cert que tenim un increment de temperatura que no sabem quan es pararà, que hi ha una situació molt, realment molt greu, però per tant tenim molts més arbres, hi ha molta més demanda hídrica, diguem-ne, eh? Mm-hmm. O sigui que això està cantat perquè no hi ha gestió.
Clar.
No hi ha gestió.
Clar, deixi'm preguntar-li, ara que treu el tema de la gestió forestal, perquè una altra conseqüència d'aquesta sequera és que els arbres morts, clar, s'han de retirar dels boscos, perquè, com bé apuntava vostè, doctor, clar, multipliquen aquest risc d'incendi. En aquest sentit, la Generalitat ha impulsat també una nova ajuda per fomentar la tala i retirar aquesta fusta seca per valor de 5,2 milions d'euros. No sé si vostè considera que aquests són recursos suficients i si creu que la Generalitat i les institucions d'aquest país estan gestionant bé aquesta situació de sequera als espais naturals de casa nostra.
La veritat és que hi ha un cert desori, perquè el problema és què se'n fa d'això. O sigui, el problema més notori és que aquests materials... Clar, hi ha diverses maneres de mirar-s'ho, però, per exemple, nosaltres a Catalunya, per primera vegada, hem construït dintre els boscos una fracció molt notòria del país, sí, sobretot a la Catalunya més litoral i de l'àrea metropolitana, hem construït dintre dels boscos. Per tant, quan hi ha un incendi forestal a Catalunya, el problema no són els arbres, sinó la gent i les urbanitzacions i els valors dels immobles, diguem-ne, no? Per tant, hi ha una situació de risc molt notori. En aquest moment, Catalunya és un país que està literalment damunt d'un barril de pólvora, perquè tot, no aquests arbres secs per aquesta anomalia, sinó, en general, la càrrega que hi ha de combustible, els boscos estan plens de matèria cremable, diguem-ne, no? És, tenim un país, en aquest sentit, que està en una situació sense alarmar-nos, però d'un alt risc en aquest sentit. I, per tant, si em permets, que jo sé que he d'anar una mica de pressa...
No, és molt interessant.
Aquests temes es volen avorrir, no? I no se'n parla gaire, però nosaltres anem augmentant en superfície forestal. Però, clar, com va canviar això? És a dir, per què tenim tants boscos? Cada família pagesa que se'n va del seu mas, tant a la Catalunya Vella com a la Catalunya Nova, com cada pastor que plega, el bosc va augmentant, va substituint els conreus i les pastures. Per tant, el bosc avança horitzontalment i avança verticalment. Van creixent els arbres. I això va creixent perquè, sobretot, el gran canvi es va produir als anys 40-50, quan van arribar els hidrocarburs. Nosaltres, amb això no estic dient que ho féssim ni bé ni malament, però històricament ens escalfàvem, construïm les cases, és a dir, hi havia un consum per càpita d'unes 5 tones de bosc per ciutadà, però no del món rural, sinó també de la ciutat. Uh-huh. Això, en el moment que arriben el petroli, el gas va el propà, el metà, aquesta apropiació es deixa de produir, i per tant, hi ha, per cada 5 bombons de butà que hi ha ara, abans eren 5 tones. Que es tenen d'avui. Ara això no retira, almenys retira molt poc. No estic dient que hagin de tornar a anar a cops de destral per aquests boscos nostres, però s'ha de saber que el bosc va augmentant, sobretot a partir d'aquest canvi energètic tan important.
Clar, vostè parla d'aquest canvi energètic, doctor, de fa això, doncs, 40-50 anys. Deixa'm-li preguntar també a nivell forestal com ens hem d'imaginar Catalunya d'aquí 50 anys. És a dir, canviarà molt d'aspecte? Com ho veu vostè?
Pensa que els boscos baixaran poc arribar al mes, si anem per aquí, eh?
Carai, per aquí la ciutat, eh?
No, clar, i tant. No, estan creixent contínuament. La demanda hídrica augmenta, el risc, la càrrega de combustible en forma de llenya seca i no seca, és a dir, del que en diem cel·lulosa,
sí,
lignina, o sigui, això va augmentant, i aquest és un gran... Aquesta sí que, objectivament, i des de la ciència, o de determinats científics, sobretot de col·legues i companys, he treballat amb boscos de tot el món, treballo. La previsió és que... És que això, a Catalunya, ens espera un futur molt incert des d'aquest punt de vista dels focs, eh? No vull encendre l'alarma, mai millor dit, però, i més a més la temperatura, jo fa molts anys que treballo amb el canvi climàtic, des de l'Antàrtida fins a la taigà russa, aquest estiu ens fregirem, amb les temperatures.
Carai.
Sí.
Miri, ara que treu el tema de l'estiu, ja per seguir donant, que em sembla que no ens dona gaire bones notícies, quina previsió d'incendis tenim per aquest estiu? Perquè si diu que ens fregirem, és que ja, no sé, ja és una avançada de que això anirà una mica pel pedregar, eh?
sí. Segurament. En realitat no hem d'alarmar, però les dades, tot i que la predicció sempre... nosaltres no som profetes, però la predicció no mai té una validació d'un 100%, però els pronòstics i els indicadors ens estan portant, efectivament, ens estan marcant una tendència realment preocupant.
Tot i les pluges d'aquest darrer mes, que vulguis que no, han animat una mica no, els ànims, poca cosa faran, no?
No, això ha anat bé, ha fet, de fet, ara dona gust, veus les vores de camí, els marges i les pastures, sí. I els mateixos boscos s'han rentat, s'han hidratat una mica, però això no... Clar, com que nosaltres això sí que no ho controlem, eh? O sigui, aquí no hi ha ni Generalitat, ni Consells Comarcals, ni Ajuntaments. Nosaltres podem prendre mesures de gestió, de l'aigua, de gestió dels recursos dels boscos, però fer ploure i controlar aquesta part més atmosfèrica i estratosfèrica, nosaltres, els humans, hem de ser més modestos perquè no, això no ho guardem.
No tenim el poder absolut encara, doctor Boada.
No, per sort, jo diria. Imagina't tu, si caigués a mans de segons...
Ui!
Aquesta possibilitat.
No? Problemes, va, que hem d'anar acabant. Ens queda un minut, doctor Boada, però vull acabar amb una pregunta, i és que deixeu-li preguntar, perquè sempre ho diem, que la natura és sàvia. No sé si els boscos i els arbres també tenen aquesta capacitat per adaptar-se a les noves condicions climàtiques, no? Que vostè diu que cada vegada seran més tòrrides. No sé si això els arbres ho sabran gestionar millor fins i tot que les persones.
Bueno, això seria un seminari de cap de setmana, respondre això.
Ah, doncs miri, tenim un minut.
Per això dic...
Complicat.
No, aquest dia estem veient que molts llocs de Catalunya, per exemple, l'alzina, sí. està sent substituïda per una espècie que ve més del sud, que és la filidea, que és una mena de l'adern, i la natura és molt sàvia i es va adaptant. De fet, això seria llarg d'explicar, però la natura és molt sàvia, efectivament. Ja veiem canvis. Nosaltres treballem ja fa molts anys, fa més de 40 anys que treballo com a científic en les manifestacions del canvi climàtic, més de 40 anys que ho estem evidenciant, però ningú ens escoltava fa un temps. Però, bueno, és un tema que s'ha de prendre en sèrio. Això va molt en sèrio i no és una cosa de quatre ecologistes ni de quatre esbarats. Va molt en sèrio, tenim un futur incert en aquest sentit.
Doncs, com que sembla que la cosa va per llarg, doctor Boada, serà un plaer si algun dia ens visita aquí a l'estudi de la fabricació pròpia i tenim una mica més de temps de debatre i que ens expliqui tots aquests secrets d'aquesta sàvia naturalesa, que tantes coses n'hem d'aprendre. Avui hem parlat amb el Martí Boada, que és de doctor en ciències ambientals, sobre aquesta pujada de la temperatura i aquests boscos que sembla que, mica en mica, a casa nostra també es van assecant. Doctor Boada, gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Una abraçada, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. Oh, I can't take another heartache. Though you say you're my friend, I'm in my wits end. You say your love is but that don't coincide. You say
Clar,
clar, no us estranyeu. Sabem que el so doncs, no és el millor, però és que el que estem sentint és l'anunci d'una de les marques de cervesa del país, però dels anys 90. Clar, d'aquí una estoneta ho entendreu tot. De moment, donem la benvinguda a Josep Maria Picola, que, com ja sabeu, és director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, com estem,
Josep Maria? Molt bona tarda.
Què tal?
Feliç primavera, tocant a l'estiu, ja.
Home, sí, no? Ja sí. Tocava una mica.
Avui fa un dia maco, escolta.
Sí. Sí, de primavera a primavera, eh?
Totalment.
Totalment. Escolta, clar, a veure, avui volem parlar... vol retre un homenatge a Pepe Guerrero?
Sí, correcte.
Però, d'altra banda, que recordem, va morir a principis de mes, en Pepe Guerrero, i va deixar una...
El 1 de maig. Ens va deixar, 75 anys, un personatge que crec que ens ha marcat molt a molts i a moltes, que ens dediquem al món de la publicitat. I sí, jo crec que sempre... El nostre és un ofici molt col·lectiu on no sempre recorden noms en primera persona.
Veritat.
I a mi crec que en aquest cas la mort del Pepe, dic el Pepe perquè el Josep Guerrero i Santos era recordat com a Pepe Guerrero, i és un personatge que ha fet molt per aquest ofici i molt per aquest ofici a Catalunya. Doncs amb aquesta pèrdua constant que hem tingut de pes, per exemple, respecte a Madrid, i ell des d'aquí ha fet molt... No en el terreny polític, en el terreny de buscar el teixit empresarial, de fer bona feina i de doncs, lligar ponts. I és un personatge que jo crec que mereix l'homenatge, el respecte, i en el meu cas, sí, em ve de gust parlar del Pepe Guerrero. El Pepe Guerrero va ser el meu primer cap. Quan jo començava fa...
T'ho anava a preguntar,
molts,
Josep Maria.
Quatre dècades, fa 40 anys.
És sí, a dir, tu vas treballar, Pepe Guerrero.
Jo vaig començar després d'unes pràctiques que em van anar molt bé. Jo sempre recomano molt el tema de fer pràctiques a Nestlé. Estava fent pràctiques de màrqueting a Nestlé, però jo vaig començar un 1 de febrer del 84, ha fet, per tant, 40 anys, a una agència doncs multinacional americana, McCann, aquí a Barcelona, amb el Pepe Guerrero de director de l'agència, i jo crec que va ser conèixer-nos i tenir aquell fletxazo.
Vam fer un maig.
Sí, vam fer un maig espectacular fins al punt de que després del maig d'aquell mes de febrer que jo li vaig dir al Pepe: Pepe, tinc un problema, és que jo estic acabant la carrera, estic encara a l'últim curs de carrera i per tant jo no puc incorporar aquí full time. Se'm va quedar mirant i em va dir allò de... Uau, 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 doncs no podrà ser, perquè aquest és un oficial nostre, que és treballar full time. I per tant, ostres, ens havíem enamorat, però ens hem de començar a desenamorar. No podràs començar amb nosaltres, no? No vaig començar doncs, en aquell moment, quan semblava que començaria, però al cap d'uns mesos va haver-hi la segona oportunitat i aquesta vegada vaig dir...
Quan ha de ser, ha de ser.
L'hem d'aprofitar. I el Pepe ha estat per mi sempre un referent, però un referent per la manera de fer, per la manera de ser jefe, que per mi el bon jefe no és aquell que ordena, és aquell que al qual li tens respecte perquè te'n té a tu, perquè sap reconèixer la feina de qui sigui en el nivell en el que estigui, és la primera persona que arribava a la feina, l'última que marxava... tenia una màxima que se li ha reconegut ara que en l'ocasió de la seva mort molta gent ha escrit això sobre ell, que ell abans de marxar sempre feia una última trucada per aconseguir un nou client. És a dir, ell deia: escolta, sempre és bon moment per provar-ho, i abans de marxar, escolta, va, doncs faig una última trucada a veure si d'això. El Pepe doncs, ha sigut el pare professional de molts i jo m'hi sento doncs, molt identificat, molt orgullós. L'últim cop que malauradament ens hem vist, perquè ell ha patit una malaltia molt prou ràpida i, per tant, doncs, jo no era conscient relativament de la malaltia. Sí que doncs, li recordava que tenia Parkinson i un Parkinson molt avançat, però l'últim cop que ens vam veure personalment va ser, mira, la defensa de la meva tesi a Blanquerna, que va ser el 29 de juny del 21, per tant, doncs, farà 3 anys. I ell doncs li va fer molt d'il·lusió ser-hi, i després per WhatsApp encara em va dir: escolta, m'has fet molt feliç convidant-me i he estat molt feliç veient com defensaves la tesi, no? Per tant, jo crec que aquesta admiració que tenia jo pel Pepe, jo crec una admiració molt recíproca, és a dir,
sí, hi havia, molt mútua,
hi havia una relació molt maca, molt maca, I jo, el Pepe, és d'aquests que tots hem de tenir a la vida, que toca de tant en tant, doncs, quedar per fer un cafè, quedar per dinar amb algú per poder xerrar. No?
Sí, i que s'ha de fer.
I que s'ha de fer.
Perquè, sí o no, Josep Maria, estaràs d'acord amb mi que moltes vegades ens trobem, no?, gent que ens ha marcat la vida i després penses, sí, hem de quedar, i mai quedem.
Bueno, perquè al final tots són whatsapps, i al final dius, bueno, clar, està molt bé el WhatsApp, perquè sí, és molt immediat, però de tant en tant toca quedar amb el Pepe. Jo sempre em quedaria amb aquells cafès que fèiem i aquells dinars que fèiem, on potser parlàvem només del Barça moltes vegades.
Bueno.
I volíem arreglar tots els problemes del Barça en un dinar, no? Però de tant en tant parlàvem de nosaltres i del que al final havíem repetit un per l'altre. Per tant, jo crec que el Pepe es mereixia aquest homenatge, més enllà que el Pepe a nivell institucional... Mm. Ell va presidir el que en diem el gremi de la publicitat, l'Associació Catalana d'Empreses de Publicitat, va estar-ne membre de la Junta molts anys, president, crec que va estar-ho poc temps, 2004-2008, crec recordar, però també va deixar una petjada molt important per allò que deia al començament, no? Perquè va reivindicar molt la bona feina que es fa aquí a Catalunya, en el terreny del màrqueting, de la publicitat. També va, jo crec que aixecar ponts importants entre els equips creatius, les agències i les empreses anunciants, que a vegades havien viscut moments, o vivien molt en paral·lel, amb dos mons que no es tocaven mai, i que només la campanya és el que ens unia, no? I el PP va ser dels que va dir, no, això ho hem de trencar, i va crear ponts d'unió i moments de trobada i jornades de reflexió, unes jornades que en dèiem, em sembla que rethinking, ho tinc per aquí, tinc la xuleta, rethink the basis of communication. El Pepe sí que tenia aquest punt també a vegades, doncs, anglòfil, de vinga, colem aquí algun anglès.
M'agrada això, anglòfil.
Sí, rethink the basis of communication.
O sigui, repensem, no?
Sí, és assentem-se per discutir, reflexionar i rellençar aquest ofici, no?
Ara continuarem, parlant amb el professor Picola d'en Pepe Guerrero, però deixa'm parlar també, perquè, a veure, que no ens doni, ja veuràs, jo espero que ens doni temps, però avui jo... Deixa'm felicitar-te.
Has venit a hablar de mi libro.
Jo he venit a hablar de tu libro.
Doncs t'ho agraeixo moltíssim.
Nueva televisión. O sea, em pregunta, Nueva televisión, nueva comunicación.
I el subtítol, que potser és més aclaridor...
El impacto de los cambios del consumo audiovisual en las formas de comunicar.
Evidentment. És a dir, jo crec que aquest llibre justament neix de la meva tesi doctoral, que abans m'hi referia, que la vaig defensar fa 3 anys, amb el Pepe Guerrero com un dels que va fer costat. I, en el fons, aquest llibre és una evolució d'aquesta tesi i és un llibre que parteix del que jo he viscut a casa. És a dir, a casa, l'Adriana, que ja en té 30, i l'Albert, que ja té 27 anys...
A l'Albert, que li agrada el calendari...
El calendari de xocolata. De xocolates, correcte. Així me quedarà marcat per això, l'Albert. Hola, Albert, si estàs escoltant el programa, doncs ni que sigui en diferit i no en línia, doncs estem parlant de tu. No, a veure, jo a casa ho he viscut molt, això. He viscut molt el com... ho he viscut i ho estic vivint, és a dir, com els continguts audiovisuals ja no es consumeixen com es consumien, la televisió ja no és aquest aparell, el televisor que teníem a totes les cases i que tots vivíem el mateix canal i que tots vivíem el mateix acudit del bigote arrocet a l'1, 2, 3, i que tothom repetia amb aquella frase que deia el bigote arrocet perquè tots havíem vist el mateix programa. Això, evidentment, no és així. Hi ha hagut una gran fragmentació d'audiències, hi ha hagut una gran fragmentació de pantalles, i ja no tots consumim continguts audiovisuals amb un aparell, sinó amb molts. Això fa que, a nivell de publicitat, això és un repte molt bèstia per les marques. No?
Deixa'm preguntar-te rapidíssimament, Josep Maria. Si les agències de publicitat, fixa't, arran d'aquest llibre de Josep Maria Picola, Nueva Televisión, Nueva Comunicación...
Deixa'm dir, ja que estem fent la venda, fem-la completa.
Vinga, va.
L'ha publicat la col·lecció Dircom, d'Edicions Wok, aquella dir que se'n van adreçar en seguida arrel de presentació de la tesi.
Clar, com va anar això? No? O sigui, t'ho van demanar?
Sí. Ells van dir, escolta, aquest tema ens interessa molt per incloure'l en la col·lecció Dircom. Dircom és l'entitat, l'associació que uneix els principals responsables de comunicació d'empreses, d'aquí el nom de Dircom. Té seu estatal a Madrid, seu catalana a Barcelona, i arrel de l'anterior directora d'aquesta col·lecció, l'ex-col·lega de Blanquerna, la doctora Càtia Matilla, i l'actual director d'aquesta col·lecció, també el col·lega i company professor, el doctor Joan Cuenca, van dir, escolta, ens interessa molt aquesta temàtica per aquesta col·lecció. I he d'agrair la feina feta, doncs, per l'editorial de la UOC, molt primmirats, és a dir, m'han fet pencar molt.
T'han fet pencar, eh?
Sí, sí, perquè és lògic, és un tema aquest que ha d'estar molt actualitzat. Clar. I, per tant, una tesi de fa 3 anys ha requerit una actualització important. 3CAT, per exemple, no existia fa 3 anys. Clar. La xarxa X encara era Twitter. És a dir, hi ha hagut canvis en 3 anys.
No. Mira, i que bé que diguis això, perquè sí. Justament et volia preguntar si les agències de publicitat s'han hagut d'adaptar també ràpidament a aquests nous escenaris que contemples tu, no?, en aquell llibre.
Totalment, no només les agències, és a dir, les marques, per tant, els anunciants, les seves agències, els planificadors de mitjans i inclús la manera de fer i de triangular marques, anunciants i mitjans de comunicació. Jo, per exemple, vaig arrel de venir avui al programa i vaig enviar un WhatsApp al meu grup de WhatsApp d'alumnes del seminari de Blanquerna, de quart curs, preguntant-los doncs, quins són els continguts audiovisuals que ells ara mateix més els impacten o més recorden.
I què,
no?
Què et van dir?
Deixa'm-ho buscar, perquè, clar, em va ser interessant de dir anem a veure realment doncs, què és allò que més destaca. Els vaig demanar, doncs, al final un top 3, no? Dic, deixa'm buscar un top 3, espera, que estic buscant aquí el WhatsApp per no dir una cosa per una altra. Però, per exemple, evidentment, l'espot de Cupra de la Rosalía...
Espera, tens vols...
El teniu? Carai, sí. Sou més ràpids, per Mira, favor.
Home, és que aquí la Paula és ràpida.
Som-hi, Paula.
A d'adrenalina. B de boiler. Born. C de captain. D de design. E de electric, F de formentor, de flash forward, G de go, 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 H de héroe, I de impulso, J de jet lag, K de keep working, L de...
L'abecedari de la Rosalía. Aquest és un spot que juga amb la figura, evidentment, de la Rosalía, però també lligat a una marca com Cupra, que és una marca molt pensada per públic jove, per rejuvenir, en el fons, un dia vam parlar, el que és la marca del grup Seat, no? I per mi és un spot aquest, i és una, més que spot, fixeu-vos, és un contingut audiovisual que s'ha aplicat per suports molt diversos, no només per la televisió, i que, per tant, els nanos els passen per WhatsApp, per YouTube, és a dir, que no és només un consum televisiu lineal. És més, pels nanos no és lineal, aquest consum.
No, ells el fan circular per altres canals.
Els últims dies, per exemple, doncs s'ha parlat molt d'una acció, que no és una campanya, és una acció que va fer Vicio en ocasió del Congrés Mundial que va fer McDonald's a Barcelona. On Vicio es va colar a l'hotel on estaven allotjats els executius de McDonald's i els va repartir hamburgueses Vicio. És a dir, i això ho van gravar els encaputxats que es colaven a l'hotel,
sí.
I van gravar després, doncs, l'endemà, les restes, no?, les restes del que havien sopat, no?, la nit anterior, aquests executius de McDonald's, amb tot eren capses, òbviament, de Vicio, i, per tant, és una acció que després d'això em van fer doncs, un case study encapsulat, i és el que han fet circular després per les xarxes, no? I és el que els meus alumnes diuen, això és una joia com a peça comunicativa, perquè, en el fons, és aprofitar la benentesa d'aquest aterratge de tot l'imperi McDonald's a Barcelona perquè una empresa del món de les hamburgueses, nascuda a Barcelona com és Vicio, doncs digui, que aquí estem,
aquí, no?
Això és un contingut audiovisual, però no és un spot televisiu. És a dir, per tant, aquest és un molt bon exemple del que plantejo en el llibre, i més enllà del que jo plantejo en el llibre, de tota la transformació d'aquest paradigma que hi havia abans, de que era, bueno, rodem un spot, fem formats de 45, de 30, de 20 segons, l'emetem i ho veu tothom. Això ja no és així. Això ha canviat radicalment i, per tant, els reptes comunicatius d'agències, com tu apuntaves, d'anunciants, d'experts en planificació de mitjans, ha canviat radicalment. És el que ara estem fent cada dia doncs, a la facultat. És a dir,
Per cert, la facultat... Fem una cosa.
Sí.
Josep Maria, et pots quedar res després d'escoltar la Sandra Gómez? Perquè se'ns ha tirat el temps.
Saps que estic encantat que em diguis...
Sí?
Si és com aquell equip que està perdent i li dius extra time de 10 minuts. Encantadíssim.
Sí?
Em quedo el que vulguis.
Va, et robem res. Mira, després d'escoltar, encara ens queden uns minuts, però trobo que és interessant que acabem de parlar d'aquesta nova televisió, nova comunicació, que és el nou llibre d'en Josep Maria Picola, i ens queda pendent doncs, parlar de la figura d'en Pepe Guerrero.
Fantàstic.
Però si et sembla, doncs continuem. Jo t'ho volia preguntar, per si
no,
de
cas. Ja
fantàstic. Sé que em deies el, que sí, però...
Falca publicitària, puc? Em dóna temps
sí.
o no? Aquest dissabte, jornada de portes obertes a Blanquerna. Aprofito la vinentesa, no?
Home.
Jo crec que aquest dissabte, a partir de les 9:45,
sí.
que l'acte comença a les 10 com a tal...
En què consisteix? Eh? Perquè, clar, jo tinc amics també que treballen a moltes universitats. Jornada de portes obertes.
Jornada de portes obertes, en el fons, és explicar, però explicar d'una manera molt pràctica. Per exemple, en el nostre cas, doncs, en el grau de publicitat, relacions públiques i màrqueting, sí. fem inclús una mini classe molt pràctica per introduir-nos en el món doncs, publicitari, relacions públiques i de màrqueting. En el fons, la idea és que les famílies que venen, aquests candidats, candidates, que sempre venen acompanyats normalment dels pares o familiars, surtin amb la idea prou clara de qui som i de com ho fem. És a dir, jo crec que Blanquerna té molts punts diferencials i el tema no és només dir-ho, sinó mostrar-ho. Mostrar-ho. I això no es mostra en un saló d'ensenyament, no es mostra en anuncis publicitaris, fa mal que ho digui un publicitari com jo, però realment el producte s'ha de tocar. I, per tant, aquest dissabte, jornada de portes obertes, n'hi haurà una jornada de portes obertes l'últim dimecres de juny, crec que és el 25 de juny, no sé quin dia cau, l'últim dimecres
passat,
de juny.
Que serà passat ja la selectivitat.
Que és les jornades que fem després de la selectivitat, efectivament, per a aquells, doncs, i és lògic que sigui així, que estan esperant notes de tall, en molts casos de la universitat pública, i que després, segons les notes de tall, han de dir, escolta, on anem? Doncs Blanquerna és una opció, i perquè ho vegin, jornada de portes obertes, insisteixo, aquest dissabte i l'últim dimecres de juny.
Quants anys portes de Blanquerna?
20 anyets.
20 anys?
20 anys. Mira, és més, abans parlava de l'1 de febrer del 84, que vaig començar jo Macant, doncs 20 anys després, 1 de febrer del 2004, vaig començar a Blanquerna. I per tant ara ha fet 20 anys d'estar a Blanquerna, 40 anys de començar en el món professional publicitari.
Escolta, fem una cosa, com dèiem, ens queden res, ara sí que pocs minuts, 4 minuts, eh? Però encara ens dona temps de fer-te una darrera pregunta sobre el nou llibre d'en Josep Maria Picola i després d'escoltar la Sandra doncs, parlarem de Pepe Guerrero, que ens ha quedat pendent. Josep Maria, quines recomanacions t'oferies o donaries als professionals que ara mateix, per exemple, doncs, després d'aquesta jornada de portes obertes, no? Vulguin cursar la carrera de publicitat, relacions públiques i màrqueting a Blanquerna, quins són aquells consells per aprofitar al màxim aquestes noves formes de consum, no? De consum audiovisual, no? Què els diries?
A veure, d'entrada és una pregunta complicada de contestar, perquè hauríem d'analitzar primer quin és l'objecte de la campanya que tenim entre mans. Segon, aquell producte, aquell servei que hem d'anunciar, a qui s'adreça. I, per tant, hem de veure aquell públic al qual ens adrecem, quins costums té, quins hàbits té de consum, quins mitjans consumeix. Abans em referia als meus fills, és a dir, i els agafo com a exemple més proper. Si jo tinc un producte o un servei que els he d'oferir amb ells, jo no els puc anar a buscar amb espots de televisió. I si els vaig a buscar, els he d'ubicar en aquells pocs programes que ells potser veuen. Penso potser en Eufòria, de TV3, o penso en Masterchef, de TV1. Però vull dir, no hi ha masses més de programes de consens familiar que puguem veure tots, no? Per tant, què els recomano a aquells que es vulguin introduir al món publicitari o que vulguin pujar-se al carro d'aquests canvis? No perdre mai de vista quin és l'objectiu de la comunicació que tenen entre mans. Crear un relat molt coherent i molt consistent que lligui molt amb els valors de la marca i els valors dels públic que busquen aquesta marca. I a vegades també tenir paciència, no pensar que després del primer anunci ja ho vens tot i ho canvies tot. Les marques que triomfen són aquelles que són coherents, consistents en un relat i que no van canviant de discurs cada 2x3. Si ara pensem en marques que ens venen al cap...
Mira, haureu estat pensant.
Són aquelles que potser canvien la història de l'espot o la història d'aquell anunci, però que el relat és sempre el mateix.
Quines creus que són aquestes marques que deies tu, no? Que conserven aquest relat, no? O com han aconseguit?
Mira, això va per gustos, però per mi, clarament, les campanyes de BMW amb el plaer de conduir com a eix són campanyes molt coherents. Campanyes de Vueling, en el seu moment trencant doncs, el discurs més classicot d'Iberia, i Vueling va trencar amb tot això, ho va fer d'una manera molt coherent. Moltes campanyes d'IKEA a mi em serveixen d'exemple, moltes campanyes d'Estrella Damm em serveixen d'exemple. Tota la comunicació de Vizio, que és molt gamberra, em sembla molt divertida.
El gambarrisme, fins a quin punt s'ha arribat? Perquè sí, sí. Tu m'ho sabràs explicar sí. millor, Josep Maria, però sí que hi ha hagut èpoques, no?, en la història de la publicitat que s'ha jugat més, no?,
Les marques tenen...
Igual potser més als Estats Units que no pas
sí,
aquí, no?
Aquí a Espanya i a casa nostra, a Catalunya, jo crec que les marques han tingut aquell punt de por
sí.
de dir, segons el que diguem, se'ls pot girar en contra. I, en canvi, últimament hi ha marques doncs, que estan jugant a aquest toc de valentia, però també un toc de picardia, de dir, que no em poso contra ningú, vaig a favor meu, no en contra de l'altre, no? La història que abans explicàvem de Vicio en aquest Congrés Mundial dels Executius de McDonald's no és una guerra contra McDonald's. Vicio no té res a fer contra McDonald's a nivell de dimensió mundial. I menys en un Congrés Mundial que els que hi anaven, evidentment, molts no eren d'aquí. I devien plantejar qui són aquests de Vicio, no? Però em va semblar és una acció molt, molt divertida, molt enginyosa i que connecta, al final, amb el públic de Vicio. Que és el que buscaven a l'hora de buscar ressò d'aquesta activitat, no? Jo crec que sí, jo crec que es poden fer moltes coses i és aquest el repte de les marques i també, deixa'm dir-ho, dels creatius publicitaris, dels executius publicitaris, que al final són els gestors d'aquestes marques, no?
Fem una pausa?
Una pausa.
Escoltem les notícies amb la Sandra Gómez.
Val la pena escoltar notícies, sí?
Sí, home, sí, ja veuràs. I després et faré una pregunta també sobre una desfilada.
Molt bé, perfecte.
Saps de què parlo, no?
No.
Parkway.
Com?
Parkway.
Parkway. Sí, senyora. En parlem.
Sí?
Sí.
Va, després d'aquesta petita pausa informativa, amb Sandra Gómez tornem amb el professor Picolà.